Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Un dels 7 detinguts per la violació múltiple a una jove de Sabadell diumenge passat té una ordre d'expulsió de l'estat espanyol vigent. Així ho han explicat fonts de la defensa dels arrestats, que també han indicat que 4 dels homes tenen un expedient d'estrangeria obert i un altre antecedents per robatori amb força. Els presumptes autors de l'agressió han arribat als jutjats de Sabadell en un furgó dels Mossos d'Esquadra pocs minuts abans de les 8 del matí per comparèixer davant del jutge. Precisament l'Ajuntament de Badalona s'adherirà al protocol engegat per la Generalitat per evitar les agressions masclistes en locals d'oci nocturn. A Badalona, on també s'està treballant per tenir un protocol local complementari, ha augmentat el nombre de dones que s'adrecen al Servei d'Informació i Atenció a la Dona i de Drets per demanar ajuda després d'haver patit alguna mena d'assetjament. Televisió Ràdio Badalona, Tuti García.
Bona tarda. La Generalitat té l'objectiu de combatre els casos d'assetjament sexual i masclista que no estiguin tipificats com a tals en el Codi Penal i establir multes que vagin dels 1.001 euros als 10.000. Es tracta d'actes no tipificats com són la injúria sexual, fer fotografies sense autorització, la vexació o l'exhibicionisme. El protocol dotarà d'eines als professionals de l'oci, ja sigui privat o públic, com en el cas de les festes majors, per poder detectar aquestes actituds abans que es produeixin. Si l'agressió ja s'ha produït, podran ajudar a perseguir els infractors a través de possibles testimonis. Ho ha explicat al Badalona Matí Jordi Jardí, director general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior.
Però si la prevenció acaba per no esdevenir exitosa finalment, doncs preveiem uns mecanismes sancionadors que facin que aquelles persones que siguin inconscients i que tinguin la voluntat de fer aquests actes, s'ho pensin dues vegades perquè els hi costarà molt car. Allò de que algú altre, algun home, li vulgui tocar el cul a una noia a una discoteca, s'ha acabat.
Els locals es poden adherir de manera voluntària, igual que ho poden fer els ajuntaments. És el cas de Badalona, on el nombre de dones que visiten el CIAT per rebre ajuda després d'haver estat assetjades ha pujat i han percebut que són cada vegada més joves.
Grups ecologistes reclamen el pronunciament desfavorable de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè el Doctor Music no pugui celebrar-se a Scala Re, Ifcena i Rius en Vida. Exigeixen a l'ACA que no dilati més en el temps la proposta de resolució que ha d'emetre l'organisme. Ho aulla i reda Lleida Ràdio, Míriam García.
Els ecologistes consideren que el pronunciament ha de ser desfavorable, ja que asseguren que una part de la zona del recinte del festival es troba en zona inundable. A més, també la promotora no va presentar cap document d'al·legacions durant el tràmit d'audiència després dels canvis sol·licitats per l'ACA a l'organització per garantir la seguretat dels assistents. Joan Vázquez és el portaveu d'Ipcena.
Com l'ACA no ha tingut possibilitats de valorar cap proposta alternativa, hauran de fer un informe igual que el que van fer desfavorable. No tenen res que pugui canviar. Sí que tenen les nostres al·legacions que augmenten en aquest cas les dades a l'hora de que l'ACA informés favorablement. S'han presentat els contraris, favorables no. I l'OTA està esperant, a veure què diu l'OTA està esperant, l'Oficina d'Evaluació Ambiental està esperant què diu l'ACA.
D'altra banda, els ecologistes reclamen també a Territori que no permeti que el tràmit d'avaluació ambiental es pugui efectuar de forma simplificada, com va sol·licitar la promotora, sinó que s'hagi de fer seguint el procediment ordinari, que serà, diuen, superior a un any.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Molt bé, no? Ens hem passat anys sentint com es demanava lleialtat institucional. És molt curiós que a l'estat espanyol, quan governen les dretes, es passa la vida demanant lleialtat institucional i rigorositat envers el govern. Però quan no governen ells, automàticament comencen a convocar concentracions i manifestacions en contra del govern que hi ha en aquell moment. O sigui, la lleialtat institucional ha d'existir de les esquerres cap a les dretes, però mai de les dretes cap a les esquerres. Tenen dret a soliviantar la gent, generar mala maror i discriminar indistintament quan ells no són els que governen. No deixa de ser curiós que convoquin una manifestació per parlar de Catalunya a Madrid. Ells diran, no, la convoquem perquè no estem d'acord amb el que fa el govern, que és parlar amb els catalans. Bé, és molt curiós que algú faci una manifestació perquè algú parla amb els catalans. Si nosaltres féssim el mateix, és a dir, si nosaltres diguéssim no volem que ningú parli amb els dels Ciutadans o amb els del PP, ens acusarien de xenòfobs, de racistes i de poc democràtics. Però quan ho fan ells no ho és. Quan ho fan ells no és ni xenofòbia, ni racisme, ni sectarisme. És el crit unànim de una part de la població. Vaja, que les coses es llegeixen diferent en funció de si les faig jo o me les fan a mi. I d'això a la dreta sovint n'està molt ben acostumada. Vull recordar que amb actituds com aquesta vam acabar on vam acabar i de fet som on som. És a dir, soliviantar la gent, generar mala maror, provocar neguit social, mirada crear confrontació entre persones, entre regions que pensen diferent o que són diferent malgrat que pensin igual, és sembla patrimoni de la dreta i tornem altre cop a veure aquesta realitat. Doncs molt bé, doncs consupant-se-lo comen. Més arguments encara per a aquells que pensen que d'aquests, quan més lluny, millor. I qui vulgui estar a prop, té tot el dret a estar-hi a prop. Tan a prop que s'hi pot anar a estar per estar-hi a prop. Allà on vulgui. No seré jo qui digui el lloc. Benvinguts, molt bona tarda, com esteu? Nosaltres aquí no generem ni neguit ni confrontació. En tot cas, intentem generar sinergies, unitat al voltant d'un eix comú que és el mar, la cultura marinera i tot el que al voltant d'aquest món hi té a veure. Amb moltíssimes coses a explicar, de les quals us anirem fent 5 cèntims al llarg de la tarda. Salutacions cordials de l'equip que ho fa possible. M'estic ofegant, Espera. Ja està. Salutacions cordials de l'equip que ho fa possible, que són en Joan Bosch, en Sergi Mir i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano, que estarem fins les 7 en punt de la tarda. Ostres, estem això, fumuts, com més qui menys, el coll, els mocs, una mica de tosseta. Bueno, ho passarem, segur. Ànims. Ah, Foli Barverde, va. Barverde! Barverde, dale! Dale, Barverde!
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Per sort, el nostre Valverde no té la cara que té l'entrenador del Barça d'estar-se empassant una llimona. Eh? Té una cara permanent d'estar-se empassant l'àcid d'una llimona. Aquella cara... M'està, saps? M'està cremant tota la laringe. Però la té fixa i permanent. En tot cas, molta sort avui els del Barça, els del Madrid, no? Si algú del Madrid sap greu, però els desitjos són personals. I aquí desitgem això des del respecte i el carinyo. Previsió del temps. Sergi Gallego, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Passaran fred avui els que vagin a veure el futbol o no?
Bé, a la nit potser sí, però en principi la temperatura és força alta per l'època de l'any, ara de moment. Amb aquest anticicló que manté aquesta estabilitat, doncs en aquests moments parlem de temperatures que volten entre 14 i 19 graus, per tant, força agradable en general.
De fet, és cert que està, no sé si més alta que la mitjana, però realment, comparat a com estàvem avui fa 8 dies, és a dir, la setmana passada, estem molt tranquils, anàvem com arronsats la setmana passada, i aquest cop no, avui no, s'està bé.
Sí, tot això és a causa de l'anticicló, que vecta aire més càlid del sud i, per tant, manté totes aquestes temperatures tan agradables. El que va passar fa una setmana, doncs, és que va arribar una pertorbació i va desplomar aire del nord i, clar, la temperatura va caure en picat.
Doncs aquesta és la situació que tenim i és la que tindrem al llarg dels propers dies, no? Això està com molt instal·lat damunt nostre, anticicló, per tant, temperatures càlides al migdia i fredes a la nit.
Sí, malgrat tot, demà podrà creuar algun frontet que podrà portar més nuvolositat al terç nord i podrà deixar alguna precipitació, però en general la resta predominarà l'ambient assolellat amb algun núvol alt. La temperatura, com dèiem, doncs, també es mantindrà entre 15 i 20 graus i les més baixes doncs, es trobarem a la zona més, amb més núvols, no? Al Terç Nord. I pel que fa doncs, al vent, també es mantindrà molt tranquil en component sud i la mar doncs, predominarà la marejol amb alguna àrea de maró a la Costa Brava, però en general marejol.
El marejol, per tant, bueno, es mourà una mica i tindrem que en compte. Serà qüestió d'anar-s'ho mirant amb carinyo i d'anar veient com s'apropa el cap de setmana. Sergi, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins després.
Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Molt bé, doncs ha arribat el moment de fer l'actualitat del dia. Què tal, Gel González? Com anem? Molt bon dia. Molt bona tarda, de fet. Tot bé?
Sí.
Sí? Fantàstic, escolta'm. Hem tingut aquí un donapàs molt marcat, molt rítmic, saps? Expliquem què ha passat avui?
Aquí estem per això, sí.
Doncs vinga, va, expliquem que el Port de Barcelona es promociona a la Fira Fruit Logístic de Berlín.
Una delegació del Port de Barcelona fa estada en aquesta fira des d'avui fins divendres 8 de febrer. Es tracta d'un saló internacional en el qual hi participen més d'una vuitantena de països diferents i que compta amb una afluència de 65.000 visitants. Pel que fa a Catalunya, és una de les principals zones de producció de fruita dolça a Europa i alhora és el novè major productor mundial de préssec i nectarines. Per això que una cinquantena d'empreses catalanes s'hi apleguen a aquesta fira. En el cas del Port de Barcelona, estan presentant la seva oferta logística per a productes frescos.
Molt bé, doncs veurem finalment que són capaços de portar-se cap aquí. Per cert, a Barcelona s'ha detingut un menor a qui se li imputen 6 agressions sexuals.
Els Mossos d'Esquadra han procedit a la detenció d'aquest noi de 17 anys, a qui se li imputen 6 agressions sexuals comeses entre finals d'octubre i principis de desembre. Unes agressions que es realitzaven amb molta violència, segons han informat els Mossos d'Esquadra. A principis del mes de desembre, de fet, el van detenir a Horta i va ser posteriorment quan el van relacionar amb les altres agressions sexuals comeses a Poble Sec. Les proves d'ADN ara han confirmat que es tracta de la mateixa persona.
Déu-n'hi-do el dia que portem. Portem un dia intens, entre els mossens, les agressions, les investigacions, els casos que hem viscut aquests dies, certament està sent un dia, en aquest sentit, malauradament, amb moltíssima activitat. Destitueixen a l'actual rector de Constantí, Valligat, en Xavier Morell, i també el d'Arbeca, el Josep Maria Font, que havia estat abans a Cambrils per presumptes casos d'abusos a menors i pornografia infantil. Daniel Rodríguez.
L'arquebisbat ha acceptat la renúncia de tots dos, però creu que les faltes no són tan greus perquè siguin secularitzats. Són declaracions que ha fet l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, aquest mateix migdia. Creu, atenció, que alguns abusos a menors podrien ser conseqüència d'un mal moment dels mossens.
I estimant-los com els estimo, perquè són mossens de la diòcesi, no? I no són, per mi no són uns desgraciats, no? Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir, no, han de ser secularitzats o han de ser d'això, de cap manera. És un moment una mica difícil, no?, per prendre decisions. Jo crec que ells han demanat absentar-se de les parròquies, i això és el que han demanat ells, i jo els he apoyat fins a aquest moment, i els continuo apoyant perquè penso que per les, diguem, el que ens ha dit la Santa Seu, pues ells no tenen, no se'ls ha fet un procés penal.
Paraules que segur que porten cua. Els dos rectors han estat destituïts tant per petició pròpia com per voluntat de l'arquebisbat tarragoní després de fer-se públic que van ser investigats pel Vaticà per presumptes abusos infantils en diverses ocasions. Tot plegat ha sortit a la llum només un dia després que es fes públic que l'antic rector de Constantí, Pere Llagostera, va abusar de nens escolans durant dècades.
I molta atenció perquè situació complicada la que estan vivint els pescadors de l'Alt Empordà per la baixa de barques de Llançà i el port de la Selva. Cristina Cantal, què està passant?
Doncs mira que els pescadors de les confraries de Llançà i el Port de la Selva estan patint, com bé deies, aquestes conseqüències per la baixada de barques pesqueres als ports. Amb la reducció d'embarcacions, l'oferta de peix, òbviament, també ha disminuït. Per la llei de l'oferta i la demanda, però, els preus haurien d'haver augmentat en aquesta situació, però no ha estat el cas. El preu del peix ha baixat considerablement, com és el cas del lluç, que el passat 19 de gener va arribar a mínims històrics, com ja ens explica Jordi Folcarà, patró major de la confraria de pescadors de Llançà, en aquest mateix programa.
Molt, molt barat. El lluç va arribar, el van vendre d'euro i mig fins a 80 cèntims va arribar. I tot l'altre peix també, per exemple, els raps, els van vendre 4 euros, 4 euros i mig. I el rogir també solia anar cap a 2 euros, o sigui, tot va fer una baixada molt gran.
Els pescadors han provat de reunir-se per veure com abordar la situació, però de moment no s'ha arribat a cap acord. S'han plantejat la idea d'unificar les confraries, però per temes logístics és una proposta que els implicats tampoc veuen factible. És una situació molt complicada per aquest col·lectiu, que amb prou feines arriben a cobrir les despeses que genera sortir a pescar. A més, les 6 barques de Llançà i les 5 del Port de la Selva no tornaran a feinejar fins al mes de març amb motiu de la veda biològica del sector d'arrossegament.
I un jutge de Vilanova està investigant si l'antic abocador del Garraf ha contaminat diversos pous d'Olivella. Ivan Fernández.
Segons informa l'agència EFE, el jutge de Vilanova investiga si filtracions a l'antic abocador del Garraf, un dels majors d'Europa que va funcionar durant 3 dècades, han contaminat els pous que fins a 2016 van proveir d'aigua de boca a l'urbanització de Plana Novella, a la localitat d'Olivella. La investigació arrenca a partir d'una denúncia que l'Ajuntament d'Olivella va presentar als jutjats després que els veïns de la urbanització afectada detectessin que el pou que els subministrava l'aigua potable tenia elevats nivells de contaminació. Ara per encàrrec del jutge de Vilanova que porta el cas, l'Institut Nacional de Toxicologia ha analitzat diverses mostres d'aigua de 2 pous de Plana Novella, en les quals es van detectar nivells d'amoni que, segons l'Institut, supera el valor consensuat per qualificar una aigua com no apta pel consum. El jutge ja va obrir diligències l'any 2016 per investigar l'origen d'aquesta contaminació, però ara, amb aquest nou informe, s'està a l'espera de la reobertura de la causa, amb l'objectiu d'evitar que s'arxivi definitivament el cas i esbrinar també si un deficient el manteniment de l'abocador està provocant les filtracions contaminants.
Ja acabem aquest repàs de l'actualitat a les Terres de l'Ebre, perquè el Club Nàutic de les Cases d'Alcanar ha acollit aquest matí la signatura del conveni que permetrà a les viles marineres de les Terres de l'Ebre estar presents als seus principals mercats d'interès. Judit Castells.
El president del Patronat de Turisme de la Diputació, Martí Carnicer, i els alcaldes de l'Ametlla de Mar, l'Ample de la Ràpita i Alcanar han signat l'acord per tal de promocionar-se a les seves principals fires d'interès. Consistirà en 3 campanyes de comunicació que compten amb una inversió total de 60.000 euros. La primera consisteix en la promoció de les jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre als mercats espanyol i català, que començaran el proper divendres 8 de febrer. La segona s'adreça al departament de Midi Pirinès Francesa i la darrera al Mercat Basc, principalment a la ciutat de Bilbao. La signatura ha tingut lloc just abans d'iniciar-se la jornada a les viles marineres de les Terres de l'Ebre, un cas d'èxit en la promoció del litoral, adreçada als professionals del sector turístic, tant públic com privat, dels municipis mariners i del conjunt de les Terres de l'Ebre.
Segueix la llum del far. Professions.
I avui a l'apartat de professions, de professions relacionades amb el mar, relacionades amb la pesca, ens anem cap a les Terres de l'Ebre, Judit Castells, per conèixer quina feina.
Sí, avui coneixerem l'acció de desempescar. Tenim a l'altre costat del fil telefònic Àngel Pasqual, tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre, historiador especialitzat en arqueologia. Si et sembla, el saludem.
Doncs Àngel Pasqual, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliquem què és desempescar, en què consistia l'acte o el fet de desempescar.
Desempescar era una acció que normalment realitzaven les dones relacionades amb els patrons de pesca, normalment les esposes o mares, i consisteix en treure el peix de l'ormeig o de l'art de pesca amb el qual ha estat pescat. També, tot i que està considerat un castellanisme, se'n diu també desemmallar, per aquelles arts de pesca que com el fesmall o utilitzen malla.
I, bueno, deies que això no era una professió ben bé, sinó que, era, que és una acció, no?
Sí, correcte, no és, no és una professió, sinó més aviat és una acció que es duia a terme, un pas, diguéssim, per a treure el peix i portar-lo posteriorment a la seva venda. Comentàvem entre nosaltres abans fora micros que la dona no, no era habitual o no era que participés directament en la pesca, sinó que estava relacionada en el que anomenem la cama de terra, en aquells oficis que estan relacionats amb la pesca, però que es fan, diguéssim, des de terra, com per exemple les remendadores. Sí que participava activament, tal com diem, en l'acció de desempescar, en treure el peix de les xarxes que portaven els homes a port.
I aquesta acció, més o menys, a quina hora la feien? Un cop havien arribat els mariners?
Sí, també depèn de l'art de pesca. Normalment, a mitjan matí, per a tenir temps de portar-lo a vendre, es realitzava, per exemple, amb el tresmall, quan la jornada s'acabava, diguéssim ja cap al migdia, o en el cas dels rossegalls o dels bòlits, es realitzava per torns a través d'una barca que s'anomenava l'enviada. Diguem que quan els pescadors, els homes, els germans, estaven pescant a la costa, per exemple a la platja de l'Aluet, enviaven una barca carregada amb tot el peix, que era l'enviada. I aquesta era la que les dones o desempescaven el peix o agafaven, si havia estat desempescat prèviament, agafaven el peix i el preparaven a sobre els còvens d'una manera que quedés el peix bonic i la manera més vistosa possible per així portar-lo després al mercat.
Actualment aquesta feina en molts casos es fa directament a l'embarcació, no? Els propis pescadors, mentre es van a port, doncs van, van triant el peix i van encaixant-lo, de manera que quan arriben al port i han d'anar a la cofradia a vendre'l, ja el porten pràcticament encaixat i fins i tot en molts casos amb gel i tot, si la barca ho permet. Per tant, podríem dir que aquesta és una professió ara ja desapareguda, ara ja extingida, no?
Sí, és una acció que, com tu molt bé dius, també amb tota la mecanització que ha tingut la pesca, per exemple, amb l'aparició de les anomenades xorradores del tresmall, és una acció que mentre estan pescant els pescadors ja utilitzen, ja desempesquen. Llavors és una professió que sí que està sent en perill d'extinció, està molt a prop.
Déu-n'hi-do el paper de les dones. Els hi tocava fer menys pescar tot. Remendar les xarxes, desempescar el peix, posar-lo als coves, portar-lo a vendre. Vaja, l'única acció que no feien, era pescar-lo.
Exacte. Sí. I també, bueno, l'única acció que no feien moltes vegades és el ranxo, que el ranxo sí que se'l feien els propis mariners. Per això els mariners sempre tenen fama de cuinar molt bé.
És veritat, tens raó.
Les dones s'encarregaren sobretot del ranxo, però més familiar, un aspecte més casolà, diguéssim, per als fills i per als familiars, que com els avis i la gent gran que es quedava a casa.
El fet de desempescar és una acció que hem de circumscriure bàsicament a la zona de l'Ebre o es feia també en d'altres àrees de Catalunya, és a dir, a l'Empordà o al Maresme o a la Selva o a la Costa Daurada?
No, és una acció que està estesa allà on hi ha pesca. Sí que és veritat que a l'Empordà, per exemple, sí que tenim constància i tenim imatges de dones ajudant a la pesca, per exemple, tirant les trisses dels rossegalls, i sí que tenen una implicació més directa amb la pesca, però en el cas de l'Ebre no tenim una evidència com aquesta, i sí que ens hem de centrar en l'activitat de desempescar per a la dona.
Déu-n'hi-do. Que era, per cert, havia tot, pel que has dit abans, tot un equipament, eh? És a dir, fins i tot havia allò d'enviar una barca plena de peix mentre ells seguien pescant. És a dir, que estava com molt mecanitzat tot, eh?
Sí, exacte. Llavors també cal parlar de per què desempescaven i no desempescaven a la llotja, que és també una altra curiositat.
Sí, explica'ns.
On desempescaven?
Sí, 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 o sigui, aquestes les empescaven a la platja, no les empescaven a la llotja, m'explico. Hi havia una espècie de dicotomia, no? un doble mercat, el que era el mercat pròpiament dit, i el que anomenem l'estaperlo. Què passava? Les dones que desempescaven a la platja, sí? el desempescaven i l'anaven a vendre l'estaperlo, que vol dir sense pagar impostos. El que passava és que si el portaves a vendre la llotja, sí que cotitzaves a la Seguretat Social, però tenies que pagar l'impost per, com ja sabem, per vendre i per pescar. En canvi, tot el peix que es desempescava a les platges es portava directament a la venda al mercat, sense passar pels registres i sense passar una mica la picaresca de l'època.
Déu-n'hi-do.
I la parada ja la tenien allà al mercat, preparada?
La parada hem de pensar que no és com avui dia, no estava tot tan reglat. Penseu que estem parlant d'una època entre finals del segle XIX i fins la primera meitat del segle XX. Al mercat normalment les parades es muntaven el mateix dia que tu anaves. Hi havia un encarregat, hi havia un vigilant que controlava les parades que hi havia per controlar l'espai i cobrava una espècie d'impost per muntar una parada. Però una parada podia ser perfectament una taula on ficaven a sobre els còvens amb el peix ben arreglat i ja està. O inclús venent directament a la porta de casa.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta era la feina de desempescar i tot el que després suposava. T'agraeixo molt, Àngel Pasqual, tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre, que ens hagis atès. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
A reveure.
Adéu, bona tarda.
Gràcies, Judit. Doncs aquesta és la feina que hem volgut recuperar avui. Aquesta és la professió amb qui hem obert avui el programa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumont.com.
Dissabte 9 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Per si no ens tornem a veure.
Decidit.
Per si no ens tornem a veure, un musical divertidíssim on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte 9 de febrer a 14:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Decidit.
Que naixen un tel de llum d'àvia destinat a ser invocació del goig. M'agrada el sol, l'estiu que s'albirà en el dia que naix en un tel de llum d'àvia destinat a ser invocació del goig. És bo saber que aquell des del fons de l'esprit també coneix els transparents camins de l'alegria.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
el destacat de la jornada.
Doncs el destacat de la jornada d'avui passa per allò que recollíem ahir al migdia, darrera hora, que vam poder tenir els primers flaixos valoratius i que avui toca seguir preguntant i explicant. És l'anunci que feia ahir el govern de la Generalitat en veu del conseller Alfred Bosch sobre Catalunya Port d'Acollida. El pas endavant que ha fet el govern de Catalunya per oferir els 19 ports catalans per rebre aquesta... Bueno, les embarcacions amb nàufrags, amb persones rescatades a alta mar, és un eufemisme, estem parlant de tota la gent que és recollida intentant fugir del seu país d'origen. 19 ports catalans, però específicament 4 serien els principals, de nord a sud: Roses, Palamós, Vilanova, la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita. Ahir podíem parlar, en aquest cas portant veus, representants de la Conselleria d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals, i també vam poder-ho valorar en veu de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveres. Aquesta tarda ho podem fer amb l'alcalde, en aquest cas, d'un altre port important, un port de l'Empordà, Cristina Cantal.
Doncs sí, perquè precisament Palamós, doncs, és, com bé deies, un dels ports implicats en aquesta obertura per acollir, doncs, persones rescatades al Mediterrani, i en parlem precisament amb en Lluís Puig, l'alcalde de Palamós.
Senyor Puig, alcalde, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què li sembla i com va conèixer la proposta?
No, no, doncs, ja de fet, de la proposta ja en portem parlant fa temps. Ja sabia, doncs, en una altra ocasió... doncs, posat a disposició, doncs, els ports catalans per poder ser, doncs, ports d'acollida, doncs, d'aquesta gent que fuig del seu país per diversos motius, i nosaltres ja, doncs, hem dit sempre que nosaltres estem, doncs, plenament disposats a col·laborar, doncs, amb el que calgui, amb el govern de la Generalitat, amb ports de la Generalitat, i en aquest cas, doncs, a nivell local, doncs sí que nosaltres havíem parlat, per exemple, amb Creu Roja i amb altres entitats, doncs, per comprovar que realment estem preparats per donar una primera atenció, una primera acollida en aquests migrants. En aquest cas, ens sembla, doncs, que la Generalitat ha fet un pas més, que ha implicat a més d'un departament, i, per tant, creiem que ho tindria molt ben preparat i tot molt ben estudiat en cas d'haver d'acollir algun d'aquests.
Clar, perquè per al municipi de Palamós té una gran implicació el fet de que puguin arribar, doncs, tantíssimes persones de cop al vostre port i haver de necessitar assistència.
Sí, de fet, una primera assistència estem preparats per poder-la donar. Creu Roja Palamós i l'Ajuntament mateix, doncs, tenim en disposició, doncs, material per fer una primera atenció, tot el que és alimentació bàsica, aigua, mantes... Bé, una primera atenció, una primera acollida sí que la podríem fer. El que no disposem aquí al municipi, doncs, és cap local adaptat per poder acollir durant uns dies aquestes persones. Sembla que això, doncs, la Generalitat ho té previst, i per tant no hi hauria cap problema en què Palamós actués, diguéssim, com a port d'acollida.
Diguéssim, el contingent el teniu preparat i a punt. No sé si ja sigui a primera línia de rebuda, a la zona portuària, ja, pel que pugui passar.
No està físicament en el port. El que sí que tenim, doncs, és elaborat un protocol conjuntament amb Creu Roja de Palamós, perquè en el moment que se'ns avisés, doncs, de l'arribada d'un d'aquests vaixells, doncs, podríem moure tot el que és material i infraestructura fins al port mateix i posar-ho a disposició, doncs, de ports de la Generalitat o de la mateixa Generalitat, que seria qui coordinaria, doncs, aquest dispositiu d'acollida.
Aquí hi ha una qüestió, avui, i ahir, de fet, ja ho fèiem, en parlàvem, es podia donar una circumstància, és que el vaixell arribés, amarrés a port, però el govern espanyol no autoritzés el desembarcament d'aquestes persones, i, per tant, ens trobaríem haver d'assistir a la gent en el vaixell, és a dir, confinats allà i havent d'anar pujant i baixant. No sé si ho contemplen, aquesta possibilitat, que avui ens apuntaven algunes ONGs, no? Parlant amb ells, deien, no, és que això és molt complicat, diu, perquè ens podem trobar amb això.
Doncs sí, o sigui, tots els escenaris han d'estar previstos i podria passar que, tot i la disposició de la Generalitat de posar doncs, tot el que és la infraestructura portuària doncs, en disposició d'acollida, el govern no acceptés doncs, que aquestes persones doncs, trepitgessin terra ferma i, per tant, doncs, sí, en un cas extrem podria arribar-se doncs, en aquesta situació.
Deia ahir la responsable de la Generalitat que, de fet, ells posaven els mitjans i que les entitats socials i els ajuntaments col·laborarien. Ja m'ha dit que vostès ho tenen tot a punt, ho tenen en comunicació amb Creu Roja. Han pogut reunir-se amb d'altres entitats socials? Ho dic perquè a la població generalment hi ha molta mobilització en favor del suport d'aquestes persones. No sé si han pogut establir alguna reunió o aquelles d'aquelles coses que ja aniran fent conforme es vagin apropant els aconteixements.
No, en principi, doncs, nosaltres amb qui ens hem coordinat és amb Creu Roja i sí que arrel de la primera notícia, de la primera suposada arribada doncs, de la possibilitat que arribés un vaixell doncs, al port de Palamós, doncs sí que moltes persones a títol individual doncs, ens van mostrar el seu suport i es van posar a disposició doncs, de poder jugar en el que calgués com a voluntaris en cas d'aquesta arribada.
De moment, deia que ja feia temps que n'estàvem parlant, per tant, diguéssim que han pogut col·laborar. Ahir també ens ho deia la Neus Lloberes, que no els hi ha agafat l'anunci amb el peu canviat, perquè de fet ja feia dies que hi havia aquesta mena de contactes de dir, ei, farem això, farem allò, amb vostès també s'estaven produint,
Sí, sí, des del primer moment, doncs, des del Departament de Territori i Sostenibilitat i concretament doncs, des de Ports de Generalitat, doncs, se'ns va anunciar doncs la possibilitat que en un moment donat doncs pogués arribar doncs un vaixell d'aquest tipus al nostre port i per tant l'únic que vam fer nosaltres és al revés posar-nos a disposició per tot el que calgués per ajudar doncs a l'acollida d'aquestes persones.
Sí, s'imagina, per exemple, l'Open Arms amarrat al port de Palamós. Ho dic perquè estem en contacte amb l'entitat i és una de les qüestions que volíem portar a preguntar-los, no? És a dir, un cop fora del port de Barcelona, establir de seu o establir de base logística, per exemple, al port de Palamós?
Bé, amb l'organització Open Arms l'hem acollida altres vegades amb algun dels seus vaixells de rescat, doncs que ha vingut al port de Palamós per explicar totes les accions que estan duent a terme a la mar Mediterrània i poder fer pedagogia entre la població per saber doncs, aquesta tan important tasca que estan duent a terme i, per tant, nosaltres encantadíssims de que si Open Arms no és acollit en un altre port, doncs ho pogués establir la seva base en el port de Palamós.
La situació, certament, ho dic perquè calibrem tots la importància de l'anunci que s'ha fet des del govern de la Generalitat. Miri, ara mateix, en aquests moments, mentre vostè i jo parlem, estàvem en contacte amb Creu Cires perquè ens expliquessin una miqueta quin és el contingent que tenen allà organitzat per la rebuda d'immigrants. I ara mateix la persona que ens està atenent des d'allà, el Miguel, m'enviava un missatge i em deia, diu, estem desbordats, diu, aquest matí hem hagut d'atendre 15 persones i ara mateix n'estem atenent 91 que ens acaben d'arribar ara fa una estona, diu, i no us podem atendre, no podem agafar el telèfon, diu, perquè estem en la primera, atenció, en l'atenció cop calent d'aquest contingent de 91 persones que els hi han arribat, fa qüestió de minuts. Nosaltres, després que comencéssim el programa, ja hem començat a les 4 de la tarda. La situació és brutal.
Sí, sí, realment el tema és un problema de primer ordre. Jo crec que en aquest cas doncs, la Unió Europea en general doncs, crec que està arran al tret. No podem girar l'esquena a un problema com aquest. El fet de no donar suport no evitarà que ens segueixin arribant aquests contingents de persones. El que passarà és que segurament ens arribin en pitjors condicions o inclús que molts d'ells perdin la vida doncs, en aquest trajecte. I el que comentaves tu, les zones més properes doncs, al continent africà doncs, són les que reben una major pressió en aquest sentit. I per tant jo crec que la Unió Europea en aquest cas no pot donar l'esquena i s'ha d'implicar directament en aquesta problemàtica.
És molt curiós veure com des de Catalunya tenim una posició, un posicionament ja no només social, que és evident, sinó ara ja també polític. Els ajuntaments han tingut sempre, des del primer moment, faltava aquest pas del govern que fes no sé, algun gest, no? Una cosa és l'anunci i l'altra cosa és el gest. Fins ara havia molt anunci i molta paraula, però cap gest. Ara ja és un posicionament social, polític a nivell municipal i ja polític a nivell de país, a nivell de govern, en favor de tot això, i a la resta de llocs, vaja, un silenci i un mirar a l'altre costat, que em permeti'm, estem ja en allò de parlar, però és que és molt preocupant.
Sí, sí, i realment és això, no? És aquesta idea errada que si mirem cap a un altre costat pensem que el problema desapareix, no? Bé, jo crec que sempre Catalunya ha estat un país d'acollida, no és per dir-ho, és una realitat. Catalunya està formada per moltes altres petites realitats i jo crec que això doncs, ens fa realment sensibles a aquest problema. Indiscutiblement, la força o la capacitat de reacció que puguem tenir Catalunya com a país és molt menor que pugui tenir la pròpia Unió Europea amb els milers de recursos que té a la seva disposició, no? I, per tant, és un tema que no és gaire comprensible i jo crec que, bé, influenciada per segons quines tendències que s'estan imposant en els països, doncs segurament ha fet que altres no donin el pas endavant que haurien d'haver donat.
Alcalde, per Palamós això és important també, eh? Penso que els situa vostès en un nivell de sortida, en un nivell de visibilitat, que certament, quan toqui gestionar-ho, que esperem que en sigui mai, perquè això voldria dir que la cosa s'ha arreglat, però malauradament crec que no serà així, quan els toqui gestionar-ho serà difícil, però que d'altra banda els convertirà en un referent i posarà els ulls del món de la solidaritat també al seu port i a la seva població.
Bé, contents que se'ns valori positivament, però, com tu deies, doncs tristos d'haver arribat doncs, a aquests extrems i que haver d'acollir doncs, d'aquesta forma doncs, a aquestes persones que aquest trànsit doncs, per buscar-se una vida millor crec que hauria d'anar per uns altres camins i no per aquest tan complicat i de la forma com fan, com és la mar Mediterrània.
Alcalde, li agraeixo molt que ens hagi atès. Escolti'm, estem a la seva disposició pel que calgui i pel que puguem ajudar. Serà un plaer poder posar-nos a treballar en favor d'aquests valors, no? que també són els nostres. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins després. A reveure. Lluís Puig és l'alcalde de Palamós, que ens ha estat explicant i valorant aquesta situació. Us haig de dir que al llarg del matí ens hem posat en contacte amb moltes entitats, amb moltes ONGs, sobretot ONGs que treballen a la zona de la Mediterrània, i també ens han dit que això que ha fet la Generalitat té bàsicament un valor simbòlic que difícilment anirà més enllà, perquè veurem què permet i què no permet el govern espanyol i perquè aquestes coses del mar i de la navegació estan molt lligades als permisos que es donen des del govern de Madrid. De fet, imagineu-vos una imatge i que podria donar-se perfectament, no? Arribar a l'Open Arms a qualsevol port, Palamós, que acabem de parlar amb el seu alcalde, i ara tenim el vaixell col·lapsat amb 300 persones amb necessitats humanitàries de primer nivell i que no puguin baixar, no puguin tocar terra, no? No puguin baixar del vaixell perquè l'estat espanyol no ho permet i les assistències anant-hi amunt i avall com a bojos i intentant atendre en aquesta gent en aquestes circumstàncies. Doncs això es podria donar perfectament i de fet és un dels temors que en certa manera hi ha. Jo us deia allò de les 91 persones i tal. El Miguel Domingo, que és responsable de Creu Roja Andalusia, en concret a la zona d'Algeciras, era el que ens explicava fa res, uns minuts.
Es que tengo a los compañeros que intervienen en el ERIE están ahora mismo atendiendo a 91 personas en Algeciras y antes estaban atendiendo a 15. Se les ha ido toda la mañana, entonces...
Doncs aquestes són les dades, aquesta és la situació, imagineu-vos treballar diàriament amb aquestes circumstàncies. I obro parèntesi, i no hi ha el radar, és a dir, els avions no tenen radar. Si a sobre fessin la seva feina en condicions, és a dir, si el govern espanyol fes el que ha de fer, que és vetllar per recollir els nàufrags, que un cop en terra es poden convertir en una altra cosa, en refugiats, en ciutadans, en el que sigui, però que en mar són nàufrags i que la llei internacional i la llei del mar obliga que se'ls auxiliï, si el govern espanyol fes bé la seva feina amb els mitjans que calen, la situació segurament seria una altra. Tres quarts de cinc de la tarda. Thank you. Vinga, doncs seguim endavant i ho fem parlant del dia d'avui, que és el dia contra la mutilació genital femenina. De fet, avui es fan públiques moltíssimes dades. És d'aquells dies en què segurament avui ens omplen de dades i demà ja poca gent se'n recorda, excepte les entitats que hi treballen diàriament i que hi segueixen treballant, i que no hauria de ser així. Però dades que ens posen els pèls de punta i que parlen de milions de dones en risc de patir aquesta mutilació, que entre altres països es dona doncs, al Txad, a Guinea, a Sierra Leona, i que bàsicament a Tanzània afecta nenes d'entre 15 i 19 anys que tenen el risc, el perill de ser mutilades genitalment. En volem parlar. Hi ha moltíssimes iniciatives, moltíssimes dades. Aquí fins i tot a Catalunya tenim una iniciativa de la Clínica de Xeus de reconstrucció, però en tot cas aquí la qüestió està en evitar, evidentment, que viatgin en aquests països, les que tenim aquí i les que estan allà, que siguin d'alguna manera mutilades. Per això en parlem amb la responsable del programa del Comitè Espanyol d'UNICEF, que és la Blanca Cargo. Blanca, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Leía los datos que habéis hecho públicos y es una auténtica brutalidad lo que se está haciendo hoy en día en el mundo y ojo, sin legislación, sin control, sin nada, ni legislación internacional, quiero decir, ¿no?
Sí, la verdad es que es un tema muy preocupante, es una violación gravísima de los derechos de las niñas y de las mujeres. Y por supuesto que estamos trabajando en muchos ámbitos para conseguir erradicarla.
En países como Djibouti, Egipto, que nos parece que es de lo más occidentalizado de determinadas zonas, determinado planteamiento. Guinea, Somalia, 9 de cada 10 niñas y mujeres de entre 15 y 49 años han padecido esta mutilación.
Exacto, o sea, son los países que tienen más de un 90% de niñas y mujeres en esa franja de edad que han sido mutiladas, y eso obviamente es muy grave. La buena noticia es que hay muchos países y hay una tendencia global a que esto vaya reduciéndose, aunque obviamente no lo suficientemente rápido, pero sí que es verdad que pues por ejemplo, en los últimos 10 años más de 18.000 comunidades han hecho una declaración pública de eliminación de la mutilación genital femenina, es decir, se han comprometido públicamente a que en esas comunidades, en esos pueblos, en esas localidades, no se va a volver a mutilar a ninguna niña.
¿Cómo se trabaja esto desde allí? Es decir, aquí hemos visto, y yo creo que con acierto, por ejemplo, en España, en Cataluña en concreto, la Generalitat ha llegado a prohibir la salida de determinadas menores porque se tenía la sospecha de que se las llevaba al país de origen de los padres para que se ejerciera esta mutilación, ¿no? En este sentido, aquí se hace, yo creo que poco, pero lo que se puede. Pero en esos países, ¿cómo se logra que algo que está allí arraigado y que forma parte de una manera de pensar absolutamente retrógrada, se cambie?
Pues mira, se trabaja básicamente en dos líneas. Desde UNICEF trabajamos también con el Fondo de Naciones Unidas para la Población y en todos los países, principalmente en los 30 países donde esto está más extendido, y trabajamos por una parte en el tema legislativo, es decir, es fundamental que esto esté prohibido, o sea que y hay países donde aún no está prohibido, entonces esto pues obviamente facilita pues que se siga produciendo, pero además de que esté prohibido hace falta un cambio social, porque también hay países que han aprobado esas prohibiciones y donde sin embargo pues se sigue practicando, pues porque al final esto se hace muchas veces, o sea, es muy difícil de controlar, se hace a nivel de comunidades, muchas veces en zonas rurales que no están especialmente bien comunicadas y es difícil de... Entonces, trabajo importantísimo el cambio social, es decir, que las propias comunidades, las propias madres, las propias familias, los líderes religiosos que tienen muchísima influencia en este tipo de hábitos, incluso pues los maestros, o sea, las personas con influencia en lo que hacen los demás, ¿no? En lo que hacen las familias, que se convenzan y que den ese paso de decir esto no es bueno para nuestras niñas y lo que y hacer que eso sea algo inaceptable socialmente. Y eso es algo que en realidad se logra, o nosotros desde UNICEF estamos consiguiéndolo en algunas zonas y en algunos países, con trabajos que duran uno o dos años, que en realidad no es tanto. O sea, que sí que se pueden conseguir estos cambios.
Es voluntad y trabajo, ¿no? Es decir, es que nos pongamos todos, que haya, más allá de la presión que ejercéis las ONGs, las entidades sociales, que haya una presión real de los gobiernos también para que esto cambie, supongo, ¿no?
Eso es, de los gobiernos, y, o sea, desde arriba y desde abajo, digamos, ¿no? Y a nivel social, de base, de que la gente deje de ver eso como algo necesario, porque nos encontramos muchísimos casos de madres y de niñas que no quieren hacerlo, pero se sienten, o sea, muchísimos casos de una madre en Etiopía que dice, es que yo no le hubiese hecho esto a mi hija si hubiese sabido lo malo que era y si hubiese tenido otra opción, ¿no?
Yeah.
Entonces hay que trabajar mucho esa parte de presión social y darle la vuelta.
Es que es bestial. Mira, ahora estaba... no es lo mismo, pero va liado, liga, ¿no? Con lo mismo, ahora estaba leyendo un artículo de un periódico aquí en Cataluña que contaba la muerte de cuatro mujeres en el Himalaya, allí es una zona como que hay montañas altas y tal, y lo de los trekkings y toda esta historia, pues hasta nos caen simpáticos, ¿no? Pero hay aquella manía ancestral de que cuando tienen las reglas se cierran las mujeres no se tiene contacto con ellas. Bueno, pues nos decían que recientemente, en un mes se han muerto cuatro, pues porque se las ponían en un sitio, se intentaban calentar, se quemaba la barraca quiero decir, y eso que allí esto está prohibido desde el 2003, ¿no?
Sí.
Es decir, una cosa son las leyes, ¿no? O las leyes que se hacen de cara a la galería, ¿no? Esta es una, la de la mutilación genital es otra, y otra cosa es la realidad, ¿no? La aplicación que se hace, o el seguimiento que se hace de esta norma, ¿no? De la prohibición de expulsar a una mujer del poblado porque tiene la regla, o de mutilarla genitalmente.
Sí, exacto. Además, tienes toda razón que son, al final son dos formas de violencia de género. O sea, esto les está pasando a estas niñas y a estas mujeres por el hecho de serlo. Entonces, hay que trabajar efectivamente mucho, mucho, mucho ese cambio social. Y eso, esa percepción de hacer que eso sea algo notable, pero para cada persona, para cada familia, para cada comunidad, ¿no?
Mientras tanto, desde aquí, evidentemente, crear presión social desde la ciudadanía y, sobre todo, ¿no? No sé si ser sensibles a las personas de que sean originarias de estos países, que estén a nuestro alrededor, que tengan en ese sentido niñas. No te digo yo vigilar, pero sí estar sensibles a cualquier movimiento, viaje, ¿verdad?, extraño que podamos ver y que nos pueda dar a pensar que se puede viajar a este país de origen con menores de edad, ¿no?
Sí, o sea, es efectivamente una de las medidas que se pueden tomar y que, bueno, de hecho hay en diferentes zonas en diferentes comunidades autónomas, los protocolos de salud incluyen un poquito esa vigilancia, ¿no?, de las niñas y de las familias, y luego también hay organizaciones que hacen un trabajo estupendo con los colectivos de mujeres, sobre todo, que vienen de países como Guinea o como Mali, donde se practica esto, pues trabajando también la parte de sensibilización con ellas y además es muy potente porque también estas son personas que cuando vuelven a su país, si ellas vuelven con otra concepción, son personas que también, digamos, pueden influir, ¿no?, allí en sus lugares de origen.
Blanca, muchísimas gracias. Entidades como la vuestra, UNICEF, que es siempre un placer hablar con vosotros. Estamos a vuestra disposición para lo que podamos ser útiles. Muchísimas gracias, Blanca.
Gracias a vosotros, sobre todo por dar voz a todas estas niñas en este caso, ¿no?
Faltaría más. Un abrazo bien fuerte, cuídate. Hasta luego.
Vale,
doncs, sensibilitat social, importantíssim, i estar atents del que pugui passar i ser conscients de que això encara està passant i que hem de lluitar en contra d'aquesta realitat.
El concurs del FAD.
Aquí al FAR tenim Jordi Hurtado. És com el Jordi Hurtado del FAR. És el neguit del concurs, no? De jugar i ganar. És el o saber i ganar. Jo és que com que al migdia estic treballant, no estic mai per veure aquestes coses. És el Daniel Rodríguez, que és incombustible també. Què tal, Daniel? Com anem?
M'has fet gràcia amb això del Jordi Hurtado, perquè sí, cap dels dos em sembla que aguantem com ell, eh? No passa.
No, el Jordi Hurtado està... Bueno, jo crec que el van embalsamar i el treuen cada migdia
sí,
a la tele.
Sí, alguna cosa així.
Sí, sí. Escolta'm, a concurs del Far, va, què preguntem aquesta setmana?
Si jo pregunto, segur que tindrà que veure amb alguna cosa de gastronomia i aquesta sí. setmana tornem a apostar amb tres coses diferents.
A veure.
Sou més de calamar, de pop o polp, perquè depèn de la zona es diu sí. pop o polp, o de sípia barra sèpia. Doncs, de què sou? Què us agrada més? I a més us preguntem, no que ens digueu si és una cosa o l'altra, sinó si és calamars a la romana, si el pop a la gallega, la sípia amb pataques... Trieu el plat que més us agradi, perquè divendres, amb tots els comentaris a Facebook i Twitter, al Far FM, doncs sortejarem un menú gastronòmic doble al restaurant Les Veles, espai gastronòmic, que està a Calafat, a l'organització Calafat de l'Ametlla de Mar.
Doncs no hi havia una cançó de Los Mojinos Escocíos que deia, i tu de quién eres? De Marujita? O algo així. Hi havia una cançó d'aquesta gent.
Em cauen una miqueta lluny, però és possible.
Sí,
no
sí,
recordo.
Hi havia una
d'aquestes. I tu de què ets, per cert, Josep Maria? De calamar, de pop o de sípia?
Jo no tinc criteri. En aquest camp no tinc massa criteri. Tots tres em van bé. No, de veritat, no. De fet, la diferència entre calamar i sípia mai l'he trobat massa... Bueno, després t'ho explico, però mai l'he trobat massa diferència una cosa a l'altra.
Va, després
vinga, fins després. Al farfm.cat, dieu-li la vostra.
Participa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que quan algú vols, l'univers conspira i el desig complau.
Diuen que quan algú vols, l'univers conspira i el desig complau.
I que demà farà bo, però sempre hi ha algú a qui li és igual.
I que demà farà bo, però sempre hi ha algú...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.